Conversant amb el senyor Jou i el senyor Wagensberg sobre ciència, sobre Déu, i hem posat un element damunt la taula durant les notícies, i era la fe. On queda la fe davant d'una incertesa, que és el món en el qual vivim, i una ciència que deia el senyor Jou que potser d'aquí 30 anys no serà exactament la mateixa cara.
Sí, per mi la incertesa sempre hi és, i la fe seria un element confiat en la incertesa, dir, saber que de les coses que no tens segures pot tenir algun element positiu, algun element que et pot enriquir.
Home, en ciència també hi ha fe, però és fe inquebrantable, però no fe cega. Mentre la tens com a hipòtesi de treball, has de creure en ella. Però en el moment en què tens una contradicció, per exemple, tu creus A i veus no A a la realitat, o canvies la manera de mirar o canvies la manera de creure. Llavors és quan canvies de fer.
Hi ha hagut alguna revelació científica o religiosa que els hagi obligat a canviar alguns punts de vista?
Moltes, per exemple...
Religioses, senyor Jou?
En la teologia, la teologia catòlica moderna, des dels anys 50, és un dels grans homenatges a Darwin, per exemple. I és una cosa que, adoptat el punt de vista, diguem-ne, d'evolució, un món en evolució, en Teilhard de Chardin, en Karl Rahner, en Schmitz-Morman, en Dennis Edwards, en John Polkinghorne, en molts teòlegs, mm-hmm. I llavors hi ha hagut canvis profunds, i la manera de veure Déu, segons Teilhard de Chardin, té elements que en la teologia anterior no es donaven, de manera que en la teologia va canviar.
Però alguna idea que vostè hagi canviat al llarg dels anys, si em permet la intromissió, diguéssim?
Sí, sí. No especialment, no, perquè per mi Déu era molt simple. Déu era l'amor, que està a la base de l'existència, que serà la culminació de l'existència. En això, doncs, no...
Si no ha variat.
No ha variat, segueix sent la mateixa. Ara, si hagués volgut dir, Déu li hagués volgut donar moltíssimes més precisions, llavors potser hauria anat variant. Per exemple, dintre de la teologia, quan es fa teologia catòlica i es pensa en la Trinitat i tot això, doncs hi ha maneres diferents que van evolucionant amb el temps, a manera d'interpretar això, i de maneres molt subtils.
Dubte o creença?
Jo l'únic que retrauria a la religió és que sempre va darrere, no? Perquè... En realitat, des de Darwin... Bueno, Wallace, que va ser coautor de la selecció natural, feia amb el ser humà una excepció. Tot evolucionava, excepte l'ésser humà que va ser creat. Però Teilhard de Chardin, per exemple, jo penso que no va deixar satisfets ni els catòlics creients ni els científics. Va fer una cosa estranya que no s'ha aguantat massa, no?
No s'ha aguantat moltíssim, perdó, i el Concili Vaticà té molts textos trets del Teilhard de Chardin. Ha influït enormement. El que passa que...
Per descomptat, dintre de l'Església, sí, segur, sí, però... Sí. En fi, sí, ningú parla de Teilhard de Chardin, no? No està en el debat de la revolució. I la veritat és que ha estat... Bueno, últimament hi ha hagut un homenatge fins i tot de l'Església en Darwin, no?
I tant.
Però, en fi, una mica tard, jo penso, no? Uh-huh. Però, bueno, no és cap crítica. Uh-huh. És un pes important. Ara, el que sí, jo puc contestar la pregunta des de l'altra banda.
Sí.
Els científics no poden utilitzar només el mètode científic, perquè el mètode científic serveix per tractar idees, però no per capturar idees noves. I tenir una inspiració, tenir una idea nova, si sembla molt a un experiment místic, a una experiència mística, que és la revelació, per exemple, no sé, quan Kekulé va veure els hexàgons del Benzer, li va caure. El que passa és que aquesta idea després es passa...
A l'accelerador de partícules seria un exemple de fe, no? De tenir una fe en descobrir una cosa creant unes condicions...
Bueno, jo anomenaria no... això hipòtesi de treball.
Val. Bueno, però t'hi gastes molts diners. T'hi gastes tants diners que si no n'estiguessis un cert grau de convicció no te'ls dedicaries, perquè costa molt més allò que una catedral.
Però bueno, si està 5 anys sense funcionar, llavors s'abandonaria tranquil·lament, no? Com el, per exemple, l'experiment de Michelson-Morley va estar anys i anys i anys intentant explicar l'existència de l'éter. I que no, i la natura contestava que no. De pas van trobar l'interferòmetre i altres coses, però al final van claudicar i van abandonar la fe de l'éter, no?
Sí. Vostè... I van passar una altra, la fe de la velocitat, del caràcter absolut de la velocitat de la llum.
Per això...
Sempre hi ha conviccions, sempre...
Però amb ciència,
sempre hi ha fe, sempre
són hipòtesis de treball, no?
Sí, bones maneres de dir-ne, i en teologia, en lloc d'axiomes, en diuen dogmes, ja està. Clar, el perill no és el dogma, sinó l'esperit dogmàtic, i llavors l'esperit dogmàtic es pot donar a tot arreu. No només en una religió, es pot donar fora de les religions, es dona molt l'esperit dogmàtic. L'esperit dogmàtic és aquell que considera que les teves... Que les, sí, sí, també, que aquelles certeses teves...
Però el propi mètode científic acaba amb això, no? Uh-huh. Jo crec que la intel·ligència de la ciència és que té un mètode que acaba amb els propis... dogmes.
Uh-huh. Una idea seva, senyor Jou, és el silenci de la ciència sobre Déu.
Sí, per mi és neutre. La ciència per mi és un espai de llibertat metafísica, un gran espai de llibertat, i m'agrada defensar això en aquest sentit. És dir, jo crec que la ciència ni diu, ni afirma, ni nega l'existència de Déu, perquè es fa unes preguntes que no són sobre el caràcter concret de com funciona el món, aquests detalls de com funciona el món. Hi ha una racionalitat del món, i més enllà d'aquesta racionalitat, com funciona aquesta racionalitat no és cosa pròpiament de la religió.
Hi hauria alguna descoberta científica que pogués assegurar-nos
impossible.
La no existència de Déu?
Impossible.
I l'existència de Déu?
Home, per mi hi ha una... El que sí hi ha és una... un dubte bàsic que jo no he aconseguit mai resoldre, que està a la base de qualsevol teologia. Si entenem per teologia intentar comprendre a Déu amb la raó. I jo no he aconseguit superar. I és la idea de que Déu sigui alhora omnipotent i immensament bo. D'això sí que tinc proves, que per mi són proves, de, bueno, no sé, unes nenes, 200 nenes que estan fent la comunió i li cau una muntanya a sobre, una deslevisada, o la tsunami. És a dir, l'existència del mal és el que jo particularment no puc superar. Però en principi no hi ha manera ni d'afirmar ni de negar l'existència de Déu amb la ciència.
Com a mínim podem negar un Déu omnipotent i bo sempre o no?
No necessàriament. En física, abans de la física quàntica, hi havia una cosa, era partícula o era ona, i si era, llavors no podia ser les dues coses alhora, i llavors amb una física, amb una raó més complexa que la nostra, coses que a nosaltres ens semblen contradictòries, no hi són. Jo crec que si no hi hagués Déu no hi hauria mal, per Spinoza no hi ha mal, és dir, hi ha guerres, hi ha fam, però llavors d'això no, Spinoza no en diu mal, diu són coses, ja està... I llavors, clar, quan estem parlant de mal ja estem parlant de Déu, en el fons, dir perquè fem una extrapolació d'unes coses que nosaltres anomenem mort, fam, guerra, injustícia, però bueno, això, sense Déu, són fets i prou. No és ni mal ni bé, són fets. I això, si només estem en la ciència, només hi ha fets, no hi ha ni bé ni mal. Bueno, llavors, el sentit que nosaltres sentim aquesta revolta contra el mal... Per mi, en lloc de dir, no, Déu no existeix, demostra que Déu no existeix, per mi demostra, no demostra res, per mi no demostra res, però indica que hi ha alguna cosa a fons nostre que no veu aquestes coses com una simple contrarietat, sinó que hi veu molt més, hi veu una mena de revolta metafísica contra aquestes coses. Però si no, no tindria per què ser, i si acceptéssim el món tal com és, una col·lecció de fets, ja està.
Però aleshores quin lloc ocuparia la bondat? Si segons vostè no hi ha maldat.
No hi hauria ni bé ni mal. No, clar, llavors no hi hauria ni bé ni mal, hi hauria fets, ja està. Simplement, quina necessitat hi hauria de bé o de mal, hi hauria fets.
Home, però... jo crec que sí, hi ha el bé i el mal. Jo crec que hi ha, la ciència té la lògica del que és veritat i del que no és veritat. Mm-hmm. El món jurídic té el que és legal i el que no és legal. Mm-hmm. I la ètica és la lògica del que és bo i del que no és bo. I té que veure amb el... És un consens, és un pacte, l'ètica. És un pacte per la convivència.
Sí, però que hi ha coses que van més enllà del pacte i que afecten la naturalesa de les coses. És a dir, encara que es pactés entre tots els parlaments de la Terra, no hi ha una lògica, diem-ne, biològica, aquesta lògica hi seguiria sent. No sé, és a dir, no tot està... en el pacte. Hi ha elements més enllà dels pactes que es presenten en totes les cultures, hi hagi pacte, no hi hagi pacte, i que llavors...
Jo parlo d'ètica, de ciència
sí,
no,
sí,
clar.
Sí, no, d'ètica, jo també ara parlava...
Home, que... jo crec que l'ètica d'alguna manera és l'estètica del comportament, no? Mm-hmm. I això sempre és un consens, un acord.
Senyors, estic tan content que hagin vingut a conversar al Matí de Catalunya Ràdio que sí. Només puc aplaudir-los en aquest cas, naturalment, gràcies als alumnes de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Internacional de Catalunya i artificialment amb els aplaudiments que tenim enregistrats a la ràdio.